TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 23 de març, jornada en què vos explicam que el jurat popular declara culpables els dos principals acusats de l'assassinat de la nounada a Porto Cristo, a Mallorca, el 2023. Els membres del tribunal consideren provat que tant la mare com l'oncle llançaren el nadó al contenidor de manera conscient per desfer-se'n, sabent que encara era viva.
Lo reconoce la propia acusada Yolanda Moreno López en su conversación con Ángela. Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando.
La dona i principal acusada, però, es troba en crida i cerca, ja que ahir no es va presentar als jutjats a la lectura del veredicte. Tant ella com l'oncle s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb agreujant de parentesc, ja que la fiscalia sosté que el fet d'abocar la nounada al contenidor va ser premeditat. Tot d'una, vos n'explicam més detalls en un informatiu en què hi ha altres temes destacats de l'actualitat. Avui també comença l'audiència provincial el judici contra l'acusat del crim del Torrent de Coa Negra.
La fiscalia demana per a ell 15 anys de presó. Els fets es remunten al desembre de 2024, quan un vianant va trobar el cadàver d'un home dins del torrent. Les investigacions de la Guàrdia Civil varen acabar amb la detenció de l'acusat, que mantenia una relació sentimental amb la víctima.
I també aquest dilluns hi ha una nova reunió a les Illes per les mesures aprovades pel govern central per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat de l'executiu a les Illes, Alfonso Rodríguez, es trobaran amb patronals i sindicats. Avui és el primer dia laborable després que s'han posat en marxa les mesures aprovades divendres pel Consell de Ministres, entre les quals la rebaixa de l'IVA al combustible.
I l'intercanvi de cases ha crescut un 8% en un any a les Illes.
La tendència a l'alça també es confirma tot l'Estat espanyol, on entre el 2024 i el 2025 va pujar un 43%. A les Balears hi ha més de 2.700 cases que formen part de Home Change.
I a l'informatiu matí han visitat també el centre d'alta exigència de Projecte Home, Ses Sitjoles.
Han parlat amb els seus usuaris i un d'ells és en Ramiro, que fa mig any que és al centre.
Llegué muy cerrado herméticamente, sin hablar con nadie, sin confiar en mí, sin confiar en los terapeutas y empecé a abrirme, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hablar de todo ese daño que nos hicimos a nosotros mismos y el daño que hicimos también a nuestras familias. Y es necesario largarlo, porque si no queda, como hablábamos hoy, enquistado en uno y...
Fa 40 anys que Tomeu Català i un equip reduït de gent integrat essencialment per voluntaris va posar en marxa a Mallorca el programa per ajudar la gent a sortir de les addiccions. I avui ja vos hem explicat la tasca que fan.
I de la crònica internacional pendents de l'Orient Mitjà s'han acabat les 48 hores que va donar el president dels Estats Units, Donald Trump, a l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz.
De fet, en un comunicat, el comandament central dels Estats Units ha assegurat haver atacat una planta iraniana de producció de motors utilitzats en drons i atacs i aeronaus de la Guàrdia Revolucionària.
Un context internacional convuls en què també hi juga un paper important la Xina, que ja representa el 17% del PIB mundial. Precisament sobre el gigant asiàtic en parlarà Rafael Descallar, qui va ser ambaixador entre el 2018 i el 2024 avui al Reial Club Nàutic de Palma. A les 8:30 l'entrevistarem. I abans, a les 8:25 en els esports, el Reial Mallorca continuarà una jornada més en posicions de descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El de Martín de Micheli no surten de la 18a posició, ja que la derrota a Elx i la victòria de l'Alabès per 3-4 davant el Celta deixen el vermells en descens. A més, ahir victòria del líder, el Barça, per 1-0 contra el Rayo Vallecano, i del Real Madrid per 3-2 en el derbi contra l'Atleti de Madrid. A Primera Federació, derrota dolorosa de la UD Eivissa per 3-0 contra l'Eldense. En bàsquet, a la Primera FEB, desfeta també del Figo i Palma per 69-95 contra l'Oviedo. També en aquesta jornada varen perdre els altres dos equips balears, tant el Palmer com l'Èstia Menorca. I la bona notícia ens arriba en el món del pàdel, en la victòria de Gemma Triay i Delfi Brea a la final de la Premier Padel de Cancún.
I tanquem la portada amb la previsió del temps per aquest dilluns. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui començant la setmana amb un cel més carregat de núvols i fins i tot també amb presència de pluges. Unes precipitacions que, si bé no seran gaire importants, ens afectaran durant una bona part de la jornada. Al llarg del matí ho faran entre Menorca i la meitat nord de Mallorca i ja a partir del cap vespre podrien afectar també a les Pitiüses. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat, principalment de tramuntana i també de gregal. Això farà que al nord de cada una de les illes tinguem un panorama marítim més complicat, marcat per la forta maror. Això sí, les zones situades més a recer tindrem unes condicions marítimes força més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una certa davallada de la temperatura, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 14 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Cala Morell i 10 a Mahó. A les Pitiüses, 10 graus a Sant Miquel i 12 a Eivissa. I a Mallorca, 10 graus a Vilafranca, 11 a Llucmajor i 12 a Alcúdia.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Toni Sastre. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La principal acusada de l'assassinat d'una nounada a Porto Cristo el 2023 està en parador desconegut i, en conseqüència, en crida i cerca després que no va assistir a la lectura del veredicte del Tribunal Jurat.
Los miembros del jurado declaramos por unanimidad culpable a Yolanda Moreno de haber causado la muerte de la recién nacida que acababa de dar a luz. Gustavo Pretel González es culpable de haber causado la muerte de la recién nacida que Yolanda Moreno López acababa de dar a luz. Los miembros del jurado declaramos por unanimidad culpable a Gustavo Pretel. Los miembros del jurado declaramos por unanimidad culpable a Rosario Moreno de no auxiliar a la recién nacida que se hallaba desamparada y en peligro manifiesto y grave.
Els membres del tribunal consideren provat que tant la mare com l'home van llançar el nadó al contenidor de manera conscient per desfer-se'n sabent que encara era viva.
Per afirmar que punt el jurat popular basant les converses de la mare de la criatura amb una amiga.
Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando. Igualmente comenta que ha consultado con varios abogados su situación y se desprende que les ha transmitido que el niño nació vivo, porque se habla que la situación le va a perjudicar y grave.
Segons el veredicte, la principal acusada es va posar de part dins el cotxe i va acordar amb el seu cunyat tirar l'infant al contenidor. Per tant, el tribunal considera que la nounada no es va poder defensar perquè estava incapacitada per a qualsevol acció i que cercaven que la nina morís.
Sabiendo que se hallaba embarazada y tenía dolor en la casa de campo, no solicitó asistencia sanitaria de inmediato y en su lugar llamó a su hermana, Rosario, quien tardó en recogerla. Una vez en el coche, en la calle de la Terralla, se produjo el proceso de parto. Tampoco en ese momento se llamó a la ambulancia. Yolanda Moreno entregó al bebé, quien había llorado, es decir, estaba vivo, a Gustavo Pretel, quien se dirigió a los contenedores.
En base al veredicte del Tribunal Jurat i no havent-se mostrat favorables a l'indult, la Fiscalia demana la pena de presó permanent revisable per a la mare i el cunyat, mentre que per a la germana sol·licita una pena de multa de 12 mesos per omissió de socors. Ara serà la jutgessa qui haurà de dictar sentència i determinar si aplica finalment la presó permanent revisable. No obstant això, ja ha decretat l'ingrés provisional a presó per als dos principals acusats. Per tant, el cunyat ha passat la primera nit en el centre penitenciari, mentre que la dona continua en parador desconegut.
Avui comença l'audiència provincial al judici contra l'acusat del crim del torrent de Coa Negra. El mes de desembre del 2024, un vianant va trobar el cadàver d'un home de 34 anys dins el torrent. Les investigacions de la Guàrdia Civil varen acabar amb la detenció de l'acusat, que mantenia una relació sentimental amb la víctima.
La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, mentre l'acusació particular reclama que la condemna sigui de 25 anys, en entendre que es tracta d'un assassinat. Segons font de la investigació, l'acusat reconeixerà els fets i acceptarà la condemna.
I la Policia Nacional ha detingut un jove per amenaçar una menor en publicar l'arxius compromesos seus si no li enviava vídeos sexuals.
El grup de delictes tecnològics i delinqüència econòmica va començar la investigació arran de la denúncia de la víctima. Aquesta va explicar que una persona havia contactat amb ella per una aplicació de missatges dient-li que tenia informació personal seva i que si no li enviava un vídeo sexual difondria les seves imatges. no sabia qui era, però finalment el detingut és del cercle proper a l'Al·lota. Ell ha reconegut els fets i ha demanat perdó.
I avui és el primer dels dos dies de dol decretats per l'Ajuntament de Montuïri per l'atropellament mortal d'un nen de 6 anys dissabte en aquest municipi. El consistori ha convocat també un minut de silenci a les 11 davant l'Ajuntament.
L'accident es va produir dins una finca privada on es feia una celebració familiar. El nen va rebre un fort impacte quan el vehicle que conduïa un dels assistents va fer marxa enrere. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergència durant una llarga estona, no va ser possible salvar-li la vida.
I avui hi ha una nova reunió a les Balears per les mesures aprovades pel govern central per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat de l'executiu central a les Illes, Alfonso Rodríguez, es trobaran amb patronals i sindicats. Serà quan faltin 15 minuts per les 10 del matí.
La reunió serà amb representants de les patronals CAEP i PIMEM i dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Aquest diumenge ja han entrat en vigor els dos reials decrets llei que inclouen una bateria de mesures fiscals i d'ajuda a l'accés a l'habitatge. Les iniciatives que tenen a veure amb abaratir el preu del combustible es validaran al Congrés dels Diputats, previsiblement aquest dijous. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, creu que els sectors més afectats per la inflació notaran els efectes positius de la iniciativa aviat.
És una mesura que, des del nostre punt de vista, és directa i efectiva. Determinats sectors, determinats empreses arriben a tenir més d'un 30% dels seus costos són costos d'energia i de combustible. Per tant, tindrà, des del nostre punt de vista, un efecte a curt termini efectiu.
Pel que fa a l'allargament automàtic per dos anys dels contractes de lloguer que finalitzin ara i la limitació de la pujada de la mensualitat es votarà més endavant, com a tard en un mes, tot i que de moment tot fa indicar que no tindrà els suports necessaris per mantenir-se. Els sindicats posen el focus de reforçar les mesures vinculades a l'habitatge, diuen imprescindibles en un context de pressió econòmica sobre moltes famílies. És Pedro Omar, d'UGT.
La protección de los alquileres es una medida que imperiosamente demandaban los consumidores porque evidentemente se tiene que controlar el aumento de precios en una cuestión tan básica como es la vivienda.
I com dèiem, ja han entrat en vigor les mesures aprovades pel govern espanyol per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, entre elles la rebaixa de l'IVA al combustible. Una rebaixa que ja s'ha començat a notar a les benzineres, on ahir diumenge es formaven coes aprofitant descomptes d'entre 6 i 20 cèntims al litre, segons l'estació. Vejam si continuen aquestes davallades a l'estació de les Avingudes a Palma. Hi ha Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, idò. Ara mateix aquí un degoteig constant de vehicles, de persones que s'aturen a repostar. De fet, moltes persones demanen que els omplin al depòsit al 100%. De fet, avui és el primer dia laborable. Després d'aquesta entrada en vigor de les mesures, el preu de la benzina de 95 és ara mateix un 1,52 euros al litre, mentre que el del gasoil 1,73 euros al litre. Hem de dir que en les darreres hores s'han fet molt visibles aquests abaratiments, tenint en compte que fa només dues setmanes anaven escalant vertiginosament posicionaments, van arribar a pagar gairebé allò que en consideram el límit psicològic de fins al 2 euros per litre. La benzina nota encara més aquesta davallada, que no pas el dièsel, ha baixat uns 21 cèntims, mentre que el gasoil aproximadament uns 17. Els que més acusen aquestes davallades són els gremis, per exemple, que utilitzen sovint el vehicle, els taxistes, també els conductors de camions. Els escoltam.
Hombre, he notado bastante rebaja comparado con nosotros que estamos todo el día repostando. Comparado con estas semanas anteriores, es que, claro, al cabo del mes se nota una diferencia bastante abismal comparado con la tarifa que habían puesto, la tarifa antes a la que esta semana pasada con esto de la guerra y toda la subida.
20 céntimos tampoco es mucho, pero ahora mismo ayuda un poco eso, porque normalmente cada vez que trabajamos, todas las personas que trabajamos vamos, repostamos 50 o 100 o las máquinas que estamos trabajando, pues ayuda un poco. Pero la semana pasada, imagínate, cargaba 50, pues no te dura nada. Dos viajes, tres viajes, se te acaban, ¿sabes? Que yo trabajo todos los días, yo apuesto todos los días.
15 céntimos, algo así, ¿no? 10 céntimos, para ahí.
I aquí, entre els treballadors de la benzinera, constaten aquest allau de conductors i cues, de fet, que en hores punta que s'han anat acumulant des d'ahir mateix, dia de la posada en vigor d'aquestes mesures. L'escoltam.
Repostaba más, o sea, cuando veía el precio que había bajado de un golpe bastante y con lo de la bajada del IVA al 10%, se veía que estaban repostando más cantidad de lo normal.
I també vull de saber que pel que fa al preu mitjà de la llum, la setmana comença amb increments, en aquest cas de prop de 38% respecte del que han pagat aquest diumenge, és a dir, que de mitjana són 40,89 euros més. El preu de la bombona de butà de 12 quilograms és de 15,58. Per tant, aquí continua aquest degota i com dèiem constant de vehicles que s'aturen aquí a reposta.
Gràcies, Caterina. I pendents també un dia més de l'Orient Mitjà. Especial atenció avui que acaben les 48 hores que va donar el president dels Estats Units, Donald Trump, a l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. En un comunicat, el comandament central l'ha assegurat, ha atacat una planta iraniana de producció de motors utilitzats en drons i atacs i aeronaus de la Guàrdia Revolucionària. Això quan el règim dels ayatolàs va assegurar que si les seves centrals eren bombardejades, respondrien amb més atacs sobre infraestructures dels Estats Units a la regió i amenaçar també d'imposar el tancament total d'aquest enclavament.
I enmig de l'intercanvi dialèctic continua la guerra sobre el terreny. Aquesta matinada l'exèrcit d'Israel ha començat una onada d'atacs a Teheran contra el que consideren que és la infraestructura del règim terrorista iranià. Això quan ahir varen iniciar una operació per aïllar el sud del Líban de la resta del país. Han començat a destruir tots els ponts que creuen el riu Latani, que separa geogràficament aquesta regió del país. Israel, però, també ha tornat a activar el sistema de defensa perquè l'Iran els ha llançat míssils.
Es tracta d'un conflicte que, com bé sabem, té conseqüències d'abast internacional.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviat aquest missatge als líders mundials.
Leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for?
Els demana on són i afirma que ells, Israel i els Estats Units estan treballant de manera conjunta pel bé del món. I precisament el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que des del primer moment ha condemnat la guerra, recordem-ho, i ha reclamat amb un missatge a la xarxa X que s'obri l'estret d'Hormuz i ha apel·lat a preservar els enclavaments energètics a l'Orient Mitjà. Per cert, que aquesta guerra tornarà a marcar la setmana política a l'estat espanyol i més en concret al ple del Congrés dels Diputats de dimecres, quan el socialista compareixerà per retre compte de la posició de l'executiu central i també del paquet de mesures anticrisi que varen aprovar divendres al Consell de Ministres.
Dependents del conflicte hi ha també el sector turístic. A Menorca, els consignataris de creuers creuen que el conflicte a l'Orient Mitjà podria derivar amb més creuers en aquesta illa. De moment està previst que arribin 130 embarcacions d'aquestes característiques durant la temporada a l'illa. Alfredo Malià és el gerent de l'agència consignatària Malià Vives.
El context internacional no podem dir encara que hagi fet cap variació en quant a les reserves, però bueno, nosaltres estem a posar un poc a segur aquest conflicte i supos que alguna cosa de tràfic mos derivarà o almenys no mos perjudiqui.
Ahir va arribar la primera embarcació, el primer creuer al port de Mahó, va ser el Ford Season One, un vaixell de luxe de més de 200 metres d'eslora. I tot mentre l'intercanvi de cases a les illes creix, ho ha fet un 8% respecte del mateix període de l'any passat, és una tendència a l'alça que també es confirma tot l'estat espanyol, on entre el 2024 i el 2025 va augmentar un 43%. Es tracta d'una inclinació que la patronal de lloguer turístic Aptur no veu com a competència.
Això sí, es mostren preocupats per si els propietaris sense llicència utilitzen aquestes plataformes per fer lloguer turístic encobert. Antoni Barceló n'és el president.
Sí, també hi ha molta casa que és sospitosa de ser un intercanvi encobert i a través d'un lloguer sense llicència.
La portaveu de la plataforma d'intercanvi de cases Home Exchange Espanya, es Pilar Manrique, ho descarta, assegura que qualsevol menció al lloguer està prohibida.
Nuestro primer filtro en realidad son nuestros miembros. Los miembros de Home Exchange, o sea, cuando una persona se registra en Home Exchange y paga su suscripción anual y ofrece su casa, independientemente, podemos hablar incluso de que sea primaria o de que sea una su residencia habitual o incluso una segunda residencia, porque también podría ser, no está buscando rendimiento económico.
Per posar-vos en context, Home Exchange és una plataforma que posa en contacte els interessats a intercanviar casa seva, funciona mitjançant un sistema de punts, és a dir, com més en tens, més s'obre el ventall d'oportunitats. O també es pot fer de manera recíproca. La portaveu explica que per fer una permuta de casa és econòmic, cosa que avala Maria Ques, qui fa anys que practica aquest turisme.
T'estalvies moltíssim en hotels i en restaurants també, perquè pots fer algunes menjades a sa casa, vas a comprar en el supermercat del barri i fas menjar des de sa casa. I també amb el transport, inclús. Nosaltres, de vegades, hem intercanviat cotxe o també bicis. En quant a sa segon avantatge, és que fas un tipus de turisme bastant diferent, perquè vius a un barri que no és turístic i fas el que podria fer una resident més.
En el seu cas, fan un o dos intercanvis a l'any, han viatjat per tot arreu, a la península, a Europa, fins i tot al Canadà. Ara bé, també s'utilitza la plataforma per fer turisme a dins un mateix territori, dins Mallorca mateix, per exemple. És més, Antònia Maria Sureda li han arribat sol·licituds per fer precisament això.
Sí, és una manera també de viatjar dins illa i d'allotjar-te a llocs que per desconnectar alguns dies o per no haver d'anar a un hotel i canviar d'ambient.
A les Balears hi ha més de 2.700 cases que formen part de Home Exchange.
I destacam ara unes altres xifres. El consum d'aigua per persona a les Illes Balears és gairebé el doble de la mitjana estatal. Segons dades de la Conselleria de la Mai del Cicle de l'Aigua, arriba fins als 247 litres per habitant i per dia.
Segons l'ONU, però, amb 100 litres diaris n'hi hauria d'haver prou per cobrir les necessitats bàsiques. Tot i això, si tenim en compte només població resident, només 4 municipis se situen per davall aquell llindar, que són Costitx, Algaida, Montuïri i Porreres. Per contra, municipis com ara Sant Llorenç des Cardassà o Es Migjorn Gran, Menorca multipliquen per 6 aquestes recomanacions i Santanyí encapçala el rànquing en 712 litres per habitant i dia, una realitat molt vinculada al pas del turisme i a l'augment de la població. Ho explicava Joan Calvo, de l'Aliança de l'Aigua.
Des de l'Aliança estem molt preocupats perquè la pressió sobre les illes continua. Estem patint en diferents graus una situació de massificació turística cada any. A més, amb la liberalització del sòl que s'ha fet en aquesta legislatura per part de la comunitat autònoma, fa que la construcció s'incrementi. Llavors, pensem i creiem que s'ha trencat de llarg l'equilibri a les illes entre els consums i els recursos disponibles.
Tot i les darreres pluges, més de la meitat de les masses d'aigua subterrànies, principal font de subministrament, es troben en mal estat per l'excés de clorurs. La salinització també afecta l'aigua depurada, sovint per filtracions d'aigua de la mà en xarxes de sanejament antigues, fet que obliga a abocar-les a la mà. Aquest és només un dels casos.
La nova depuradora d'Eivissa rep quasi la meitat de les aigües depurades de la illa, fonamentalment de la ciutat de Vila, i és molt salada, perquè com la ciutat està molt a prop de la mà i el clavegram no està renovat en molts de casos, doncs arriba una aigua molt, molt salada i es depura, i aquesta aigua va a la mar per l'emissari de Talamanca.
Aquesta situació, si afegeixen fuites a la xarxa, que en algun municipi s'arriben al 50%, en el darrer any s'han fet inversions importants, en part en fons europeus, per renovar canalitzacions. No obstant això, els experts adverteixen que s'ha d'anar més enllà. El professor de l'UIB, investigador en recursos hídrics, Cels Garcia, diu que els que més aigua empren són els que més haurien de baixar el consum.
Una de les eines, evidentment, són les tarifes de l'aigua. Si coneixes bé, sobretot, penalitzar aquells consums sumptuosos. Segurament la gent que fa aquests consums pot pagar l'aigua, però, evidentment, et serviria per recaptar més per invertir en el cicle de l'aigua.
Són ara les 8:23. Repassem altres qüestions en forma més breu. Al manco dos morts i una setantena de ferits en una col·lisió entre un avió i un camió de bombers a l'aeroport de La Guàrdia, a Nova York.
Segons informen diversos mitjans, la parella aterrava a aquesta terminal procedent de Montreal quan un camió de bombers s'han creuat al seu camí. De moment, s'han confirmat 2 persones mortes. Al manco 70 ferits en aquest sinistre. L'aeroport de La Guàrdia es troba en aquest moment tancat al trànsit aeri mentre fan feina els equips de rescat, i una vintena de vols s'ha desviat a altres aeroports d'aquesta zona.
I la justícia obliga Airbnb a pagar la multa de 64 milions d'euros que li va imposar el Ministeri de Consum per anunciar habitatges sense llicència turística.
Els tribunals han denegat les cautelars sol·licitades pel gegant del lloguer turístic, que demanava paralitzar la sanció i, per tant, obliga a abonar aquesta sanció. La multa la va imposar el govern estatal el desembre de l'any passat per pràctiques deslleials. Recorden que des de l'estiu passat el Ministeri de Consum ha indicat més de 65.000 anuncis de lloguers turístics il·legals i ha obligat a la plataforma a retirar-los.
I un darrer apunt, dels partits que formen part de Sumar celebren avui una trobada al Congrés dels Diputats per analitzar la situació política nacional i internacional.
Ho fan en un moment en què aquesta formació vol marcar perfil propi després de les tensions amb el PSOE pel paquet de mesures anticrisi en el darrer Consell de Ministres.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí, encetem la informació esportiva i avui ho fem parlant de futbol i de la remuntada de l'Alavés a Balaïdos que deixa el Reial Mallorca en descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Els mallorquinistes tornen a l'infern de la classificació. La derrota per 2-1 al Martínez Valero contra l'Elx i ahir la remuntada històrica de l'Alavés a Balaïdos per 3-4. Contra el Celta condenen de nou el de Martín de Michelis a caure en posició de descens. Crida l'atenció que en el descans del Celta Alavés, el Vigueso s'imposaven per 3-0 i això feia que el Mallorca quedàs fora del descens, superant l'Alavés per diferència de gols. Però la reacció de l'equip vitorià, remuntant a la segona part, deixa el mallorquinistes a la 18a posició amb 28 punts, un per davall l'Elx i 3 per davall de l'Alavés i el Sevilla. Ara l'equip vermell tindrà 2 setmanes de feina abans de jugar el dissabte 4 d'abril contra el Real Madrid a l'estadi de Son Moix. Precisament ahir el blanc s'imposaren en el derbi a l'Atleti de Madrid per 3-2. El Santiago Bernabéu, Fede Valverde va ser expulsat i, per tant, no podrà jugar el partit contra el Mallorca. També es van donar aquests altres marcadors. Barça 1, Rayo Vallecano 0. El Blaugrana es continuen líders de primera i l'Atlètic Club de Bilbao 2, Betis 1. El Bascos s'apropen a les posicions europees. A primera federació, l'Eau d'Eivissa va perdre per 3-0 el camp de l'Eldense i s'allunya de les possibilitats d'arribar a posició de play-off d'ascens. Després d'una bona primera part, amb empat a 0, l'equip pitiús va rebre 3 gols a la segona meitat. Sentim el tècnic del pitiús, Miguel Álvarez.
Pero claro, es que en 7 minutos no han hecho 2 goles. Y 2 goles, ¿de qué manera, no? Entonces, es un poco lo que te decía, ¿no? Uno no espera nunca que pase eso en la segunda parte, pero sí que es verdad que a partir del 2-0 pues normalmente ellos se han sentido muy cómodos, nosotros lógicamente te vienes abajo.
L'equip blau-cel es situa 13 en 38 punts, 6 per davall del Villarreal B, que marca ara mateix la zona de play-off d'ascens. A la segona federació, pel que fa als equips balears, va guanyar la Societat Esportiva Eivissa 1-0, el Barça Atlètic i el Porreres, que va superar l'Olot per 2-1. Sentint Jaume Mut, tècnic dels porrerens.
Sí, nosaltres tenim clar la situació que estem, però també tenim clar que no mos entrellarem i que volen aconseguir moltes victòries, mordevem un club, mordevem una afició i nosaltres lluitarem tot el que tinguem per poder aconseguir victòries.
Per la seva part, Betis Balear va perdre per 2-0 el camp del líder, el Sant Andreu, i cau a la tercera posició. Parla el tècnic blanquiblau, Luis Blanco.
Derrota dura, sabíamos ya a lo que veníamos, con la intención de ganar. Creo que el equipo ha salido con esa actitud, ha generado las sensaciones que todo nos ha ido un poco en contra a nivel de tiempos.
El Poblense, que recupera la segona posició, va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. I en futbol femení, victòria del Balears per 1-0 al Llevant B, gràcies a la Diana de Pomer des del punt de penal. En motociclisme, el Gran Premi del Brasil, el pilot mallorquí Joan Mir va caure a l'11a volta de la cursa de MotoGP quan es trobava setè classificat i no va poder finalitzar la prova. El pilot italià Marco Bezzecchi va ser el guanyador i a Moto2, l'altre balear, Isan Guevara, que sortia 13 a la graella, va acabar la carrera a la 6a posició. En bàsquet, a la Lliga Challenge, nova victòria de l'Azul Marino, que va guanyar la pista del Lima Horta de Barcelona per 70-89 i a primera FEB derrota del 3 equip balears. El Figo i Palma perd de forma contundent a Son Moix, 69-95 contra l'Oviedo. El Palmer Bàsquet per 89-80 a la pista l'Obradoiro i l'Estia Menorca perd a Zamora també per 72-67. En pàdel, la mallorquina Gemma Trià i Delfi Brea van guanyar la final de la Premier Pàdel de Cancún a la parella espanyola formada per Paula José María i Bea González, 7-6, 6-1. En el atletisme, Quinton George i Margaret Coogan es proclamen guanyadors de la vintena mitja marató a Ciutat de Palma. La prova del 10 quilòmetres Port de Palma, la victòria va ser per Cedric Mukeshimana i Elim Brink. A més, a nivell estatal, Mariano García s'ha proclamat campió del món de 1.500 metres. I en futbol sala, el nou campió de la Copa d'Espanya ha estat el Jaén, després de la final disputada ahir al Palau d'Esport de Granada davant el Barça. Els andalusos s'imposaren a la tanda de penals per 4-2 després d'un empat a 0 a la pròrroga. Recordem que el Palma Futsal va perdre a les semifinals davant el Futbol Club Barcelona. Tornem a partir de la 1:05. Avui, tem de tertúlia. Parlarem del Real Mallorca i de l'Eivissa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Continua Emperador Desconegut, la principal acusada de l'assassinat d'una nounada a Porto Cristo el 2023.
Ahir no va acudir a la lectura del veredicte del Tribunal Jurat, que l'han declarada culpable de l'assassinat de la criatura i també al seu cunyat. Consideren provat que la varen llançar al contenidor de manera conscient per desfer-se'n, sabent que encara era viva.
I avui comença l'audiència provincial al judici contra l'acusat del crim del torrent de Coanagra.
La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó. Els fets es remunten al desembre del 2024, quan un vianant va trobar el cadàver d'un home dins el torrent.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa a les edicions insulars. La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, es reuneixen amb patronals i sindicats per parlar sobre les mesures aprovades per l'executiu central per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Això quan els pagesos de Menorca denuncien l'especulació en productes com els fertilitzants i els adobs. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Lamenten que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà els està passant factures, queixen d'una suposada especulació en la venda de fertilitzants i també de la pujada de preus que ja els han anunciat les empreses de transport. Esperen que les ajudes estatals en subvencions per fertilitzants o ajudes per gasoil professional realment els arribin.
I avisa el Sindicat de Treballadors, Comissions Obreres, lamenta que amb el calendari d'enguany de la Setmana Santa la majoria d'hotels no obrirà portes fins al mes de maig, la qual cosa suposarà prop d'un més d'un mes sense feina i sou per a molts treballadors. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Lamenta Comissions Obreres que amb la Setmana Santa d'enguany, que cau a inicis d'abril, molt lluny del maig, que és quan els establiments hotelers obrin les portes normalment, la majoria d'ells no avançaran les obertures i no començaran la seva activitat fins a la primera o segona setmana del maig. A l'abril només obrirà una petita part de la planta hotelera al voltant d'un 20%. Una situació que suposarà un mes menys de contractació i feina per a molts treballadors.
I les zones costaneres de Mallorca es posen a punt per a la temporada turística. Amb Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Manca dues setmanes per a l'inici. Les platges d'Alcúdia i Campigafort ja llueixen vestides i a les seves gandules i parasols, una cosa del tot impensable fa uns anys. De fet, segons l'Associació d'Hotelers d'Alcúdia i Campigafort, aquest cap de setmana 6 de cada 10 hotels ja estaven oberts i preveu una plena ocupació per tota la temporada.
I moment ara per l'entrevista. L'informatiu matí avui la dedicam a la situació geopolítica actual.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Som en un context internacional molt convuls en què els canvis de postura dels Estats Units són notícia cada dia amb la presidència de Donald Trump. Però l'altra gran potència mundial, la Xina, continua sent un gran desconegut per a molts, passa molt més desapercebuda, tot i que en 40 anys ha viscut un creixement econòmic enorme, de manera que ja representa el 17% del Producte Interior Brut Mundial. El Cercle d'Economia de Mallorca organitza avui una conferència al Reial Club Nàutic de Palma per analitzar les claus d'aquest gegant asiàtic i impartirà un gran coneixedor del país, Rafael Descallar, qui entre el 2018 i el 2024 va ser ambaixador d'Espanya a la Xina. I ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Senyor Descallar, bon dia.
Hola, buenos días.
La conferència es titula El despertar del gran drac i precisament s'analitzarà el gran creixement d'aquesta potència de la Xina, l'única que pot fer ombra als Estats Units. Des de la vostra experiència a Pequín, com creus que ho han aconseguit?
Bueno, nada está escrito. Puede que lo consigan si hacen las cosas bien y puede que no lo consigan si las hacemos mejor los occidentales, los Estados Unidos, Europa. Todo depende de cómo hagan las cosas. Lo que sí es cierto es que el crecimiento de China ha sido muy rápido porque efectivamente han hecho muchas cosas muy bien. Han conseguido que su economía sea muy productiva. Exportan ahora mismo, es el principal socio comercial de 120 países. Y además han hecho un progreso tecnológico impresionante en sectores como la movilidad eléctrica, las energías renovables, la robótica y muchos otros.
Uh-huh. Està preparat, per tant, el país per anar una passa més enllà i liderar en el desenvolupament, com comentava ara, de tecnologies i també de nous productes?
Bueno, pues están intentándolo, porque para China la economía es sobre todo política. El objetivo de China es que Estados Unidos nunca más pueda volver a dominarla como lo hizo en el pasado. Y para eso necesita que su economía crezca. Por eso el sistema económico comunista no servía para eso y tuvieron que convertir su economía en una economía capitalista. Por eso sí, el sistema político sigue siendo leninista.
¿Y fins on pot arribar aquest creixement econòmic?
Pues como le decía, depende de lo bien que hagan las cosas ellos y de lo bien que hagan las cosas los demás. En Europa, por ejemplo, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Tenemos que planificar a largo plazo y para eso los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en objetivos nacionales que estén por encima de los ciclos electorales. Tenemos que aplicar los informes de Mario Draghi y Enrico Letta para mejorar la competitividad del mercado único y movilizar todos nuestros recursos. Tenemos que tratar de mejorar también nuestros mercados financieros para financiar empresas capaces de competir con las chinas y las americanas. Es decir, cada cual tiene que hacer sus tareas. En el caso de los chinos, China también tiene ahora problemas económicos serios. Tiene una burbuja inmobiliaria importante, tiene un declive demográfico que no es una cuestión menor, porque a fin de este siglo se calcula que China habrá perdido la mitad de su población. Tiene un exceso de capacidad en industrias claves que hace que se generen presiones deflacionistas y bajen los precios por la competitividad tan tremenda que hay entre las empresas chinas. Es decir, China tampoco deja de tener problemas. Todos tenemos problemas. La cuestión no es no tener problemas, la cuestión es cómo se enfocan.
Uh-huh. Com dèiem, vivim un context internacional caòtic, sobretot per la influència dels Estats Units de Donald Trump. El seu primer mandat vos va agafar de ple com a ambaixador a la Xina. Com es viu aquesta situació allà?
Pues China está muy preocupada, evidentemente, porque China está compitiendo con Estados Unidos en todos los planos, en el político, el económico, el tecnológico, el ideológico, en fin, el militar. Y además Irán es un país con el que China tenía relaciones muy cercanas. No solamente le compraba el petróleo, el 13% del petróleo chino venía de Irán, sino también compra mucho petróleo a países del Golfo que no pueden exportarlo ahora porque está bloqueado el estrecho de Hormuz. Y además a Irán le había metido en organizaciones internacionales con fuerte influencia china. Es decir, Irán es un país importante para China. Esta situación no deja muy bien a China porque un país cercano a China está siendo atacado por Estados Unidos y China no hace nada. El juego de China, como siempre, es a largo plazo. Sí, es posible. A corto plazo China queda mal, pero a largo plazo queda como la potencia que no ataca y no agrede a otros países. Y eso le genera una imagen mucho más positiva que la de Estados Unidos.
Senyor Dezcallari, la possibilitat que davant d'un Washington més inestable, imprevisible, Europa comenci a prioritzar Pequín com a soci comercial i geopolític?
Mire, Pequín, China no es una alternativa a Estados Unidos, porque China es una dictadura y no respeta los mismos valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que respeta Europa. No podemos aliarnos con un país que tiene una visión del mundo radicalmente diferente. Ahora bien, con China se pueden hacer muchísimas cosas y efectivamente si Estados Unidos actúa de una forma que nos parece inaceptable, pues se abren más posibilidades con China, por ejemplo, en el plano comercial o en la búsqueda de una solución al cambio climático o en la solución de algunas crisis internacionales, por ejemplo, en África, ¿no? Pero en un sentido global, una alianza con China no es una alternativa para Europa a una alianza con Estados Unidos. Lo que hay que hacer es conseguir que la alianza con Estados Unidos funcione bien.
Uh-huh. Un dels objectius de la Xina és des de fa anys el control de Taiwan. El fet que els Estats Units es votin la legalitat internacional pot servir de pretext d'una futura intervenció xinesa sobre Taiwan?
Bueno, los chinos están tomando nota, evidentemente, de lo que están haciendo los americanos y también de lo que han hecho los rusos en Ucrania. Y además, para los chinos hay una razón adicional, y es que para la China, Taiwán no es un estado extranjero, sino parte de su territorio. Y por lo tanto, esto que está pasando ahora en Irán puede ser efectivamente algo que haga pensar a los chinos. Pero los chinos son... China es un país que no asume grandes riesgos geopolíticos y es muy consciente del poderío militar americano, y antes de tomar la decisión de una invasión se lo pensaría mucho. Una vez un alto dirigente chino me dijo que ellos no querían en absoluto invadir Taiwán, que lo que querían era una reunificación pacífica, porque para ellos una invasión de Taiwán sería también una guerra civil entre chinos y tratarían de evitarlo.
Uh-huh. Idò bé, avui, hora baixa, se'n parlarà de la Xina, d'aquest gegant asiàtic, el Club Nàutic de Palma, el Cercle d'Economia de Mallorca, organitzat aquesta conferència, l'imparteix Rafael Descallar, qui entre el 2018 i el 2024 va ser ambaixador d'Espanya a la Xina, i avui a l'Informatiu Matí. En parlat amb ella en directe, senyor Descallar, gràcies per haver estat en directe a l'Informatiu Matí.
Gràcies a vostès. Buenos días.
I arribam a les 8:40 minuts. Ara visitam el centre d'alta exigència del projecte Home Sassitjoles. Han de dir que fa 40 anys que Tomeu Català i un equip reduït de gent, integrat essencialment per voluntaris, va posar en marxa a Mallorca el programa per ajudar la gent a sortir de les addiccions. Eren els anys de l'heroïna. Una de les primeres instal·lacions va ser una casa de camp a fora Vila, a Llumajor, destinada a persones en situació extrema que necessiten un procés intensiu, estructurat i en convivència continuada per assolir la rehabilitació. Un entorn allunyat del context habitual de consum, tal i com explica la terapeuta Aina García.
Aquí és de dilluns a diumenge i la teràpia és 24 hores perquè hi ha presència professional des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Hi ha un equip terapèutic, hi ha un equip de monitors i monitores i també ha voluntaris.
A l'Informatiu Matí hem pogut entrar en aquest espai aïllat, hem pogut conèixer el dia a dia d'usuaris i terapeutes.
Can't see nothing coming up behind. Sassitjoles és una casa envoltada de camp fins on arriba la vista. Allà els interns passen crisis, atacs, síndromes d'abstinència. No hi pot entrar ningú, ni amics, ni família, ni parelles, ni per suposar missatges. És el dispositiu més exigent del circuit terapèutic de Projecte Home. Entren en una bombolla, que és una comunitat terapèutica, una reclusió, a fi d'arribar a la llibertat.
Aquí és de dilluns a diumenge. I la teràpia és 24 hores, perquè hi ha presència professional des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Hi ha un equip terapèutic, hi ha un equip de monitors i monitores i també voluntaris.
El perfil és el de persones majors d'edat, molt desestructurats en tots els àmbits de la vida, en allò personal, familiar, laboral, social també, no necessàriament en situació de carrer, arriben enfadats, sense horaris, sense bona alimentació, sense higiene. L'únic que contemplen és el consum i costa molt que s'obrin. Imagineu arribar tancat en un mateix a un lloc, enfadat amb el món i de cop haver-ho de fer tot, absolutament tot, acompanyat. Un dels usuaris és en Ramiro.
Llegué muy cerrado herméticamente, sin hablar con nadie, sin confiar en mí, sin confiar en los terapeutas y empecé a abrirme y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hablar de todo ese daño que nos hicimos a nosotros mismos y el daño que hicimos también a nuestras familias y es necesario largarlo porque si no queda, como hablábamos hoy, enquistado en uno y...
A Sassitjoles està tot estructurat, l'extensió agrícola que tenen és grossa, productiva, extensa i eficient, totes les instal·lacions són comunes, un menjador, una cuina, un rebost, grans, només hi ha un espai relativament privat. Les habitacions són petites i hi dormen tres persones. Quan no fan feines, fan teràpia, amb els companys. Això sí, explicava en Simon.
No només és enfado amb el cul i anga, m'enfado i no respiro, no? No, sinó que, bueno... Cadascú t'ho dones un temps, el millor, no? I després pots arreglar les coses.
Després de mesos, assoleixen primer aconseguir mostrar els seus sentiments, després poder comunicar-los d'una manera assertiva, correcta, sense enfadament, i després reaprendre els valors a Sassitjoles. Després comença la reinserció. En Ramiro ho explicava d'aquesta manera.
Los domingos haciendo un voluntariado en una protectora de animales y me veo ahí afuera y... y me gusta, porque con todo lo que he aprendido acá, puedo estar ahí afuera, puedo estar cómodo.
Ell i en Simón ja estan en fase de reinserció, tots dos consumien droga, tots dos feien feina a la cuina d'un restaurant, a Set Sitges no han passat en cap moment per la cuina, no pot haver-hi res que els retorni al passat nociu, i és quan la presó on viuen, a poc es converteix en la llibertat.
Bueno, jo antes d'entrar aquí, quan no estava bé, vaig fer molt de mal, no només a jo, sinó a molta més gent, i el veure mare, el que estic fent de voluntariats, d'ajudar... Es pot estar en el carrer tranquil sense dir estic fent algo dolent, o sigui, estic fent coses bones, i això pues, allò me fa sentir molt, molt orgullós en jo mateix i satisfet. Es de anar a dormir amb la consciència tranquil·la.
I en Ramiro fa una recomanació final.
Si estàs tenint algun amigo, alguna familiar o algo que está teniendo problemas con alguna sustancia, que animarlo a que venga, porque esto funciona y esto es para uno mismo y que hace muy bien.
Han recuperat amics, família i ells mateixos, caure i tornar-se a aixecar. Així és la vida.
8:45 minuts, ara les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Les zones costaneres de l'illa es posen a punt per la temporada turística. Manca de dues setmanes per reiniciar. Les platges d'Alcúdia i Campi Caforja disposen de tots els serveis. Segons l'Associació d'Hotelers d'aquesta zona, aquest cap de setmana 6 de cada 10 hotels ja estaven oberts i preveuen plena ocupació per a tota la temporada. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días, pues a estas horas encontramos todavía retención en la autopista de Inca, en lo que es la llegada a Palma, desde la altura de la salida del Pont de Inca hasta el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura encontramos también retención, como cada mañana, sobre todo en sentido András, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Y más adelante encontramos también algo de retención en lo que es a la altura de la salida de Sonrapiña. Esto es todo por el momento, muy buenos días.
Gràcies, Laura. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem al començament de dues setmanes per a l'inici de la temporada turística. Les platges d'Alcúdia i Campi Caforja llueixen vestides i en les seves gandules i parasols, una cosa del tot impensable fa només uns anys. És un símptoma clar de estacionalització que els turistes els fa molt feliços. De fet, segons l'Associació d'Hotelers d'Alcúdia i Campi Cafort, aquest cap de setmana 6 de cada hotels ja estaven oberts i preveuen plena ocupació per a tota la temporada. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'oferta complementària també ha pogut obrir uns dies abans d'allò previst. És per això que els treballadors estan contents de poder començar a fer feina abans. Però quan parlem amb turistes nacionals i amb residents, no pensen el mateix.
Ho valoro molt positiu, perquè així crec que podem començar a fer feina més abans.
Ho sobren un poc, però bueno, hem de dar compte que és una font d'inversió i que ho hem d'acceptar.
Molt prest. Vull dir que ja no podem respirar mai i que la sobresaturació de Sitges cada vegada es fa més evident a tots els nivells. No pots anar enlloc.
Avui impressionada. Negativamente en cuanto a la construcción. Es un, vamos, algo impresionante.
En tot cas, el cap de setmana ha estat de molta activitat a la zona nord i això és a presagi d'una temporada amb molt bones xifres.
Com dèiem, les zones costaneres de l'illa es posen a punt per la temporada turística. Precisament avui, a la platja de Muro, comencen unes obres d'envelliment a quatre carrers pròxims a la platja per saber quin és l'abast d'aquestes millores. I anem en directe fins a la platja de Muro i és el nostre company Toni Sastre. Bon dia.
Bon dia, i de vos parlo del carrer Fregata, que és una de les quatre vies ubicats ben de vora la mà que es veuran afectats per aquestes obres d'envelliment i millora. Fa uns minuts, de fet, hem pogut parlar amb un parell de treballadores de l'hotel Alcúdia Park, situat al costat del carrer Fregata, que critiquen que les obres es facin a les portes de la temporada turística. També els preocupa les dificultats que tindran per poder trobar aparcament. A la mateixa línia s'expressen els taxistes que tenen l'aturada a l'avinguda del Mar, un dels carrers afectats. En cada moment no els han dit que hagin de reubicar el seu punt de recollida de clients. Els escolta.
Perjudicarà por el tema de aparcamiento, que ya es difícil en temporada aparcar por el tema de los rentacars, y sí, nos afectará. Tendremos que necesitar 20 minutos luego otra vez para llegar.
Justo ahora cuando ya empieza la temporada, que habrá muchos coches, mucho movimiento de autobuses y mucho movimiento, pues claro, es normal. Si ahora cortan todas estas calles, a nosotros... Por ejemplo, los trabajadores aquí supuestamente no podremos tampoco aparcar. Entonces tendremos que buscar aparcamiento a saber dónde y todo, autobuses y todo va a afectar.
És una millora per el poble, per el municipi, però sí que en ve de fet per aquestes feixes que es pot fer més en si ven, perquè ja comença la temporada i molt afectarà un poc en la circulació i molt durarà la retenció.
El consistori Moré destina 1,4 milions d'euros per dur a terme millores en l'accessibilitat, l'enllumenat públic, a més de la separació de les aigües pluvials i residuals en aquests quatre carrets situats a tocar de la platja de Muro.
Gràcies, Toni. En directe des de la platja de Muro, més qüestions. Deixem enrere també un cap de setmana en què també s'ha reivindicat a tot l'estat l'obertura i conservació dels camins públics. Molts romanen tancats per interessos particulars. Hi ha hagut concentracions arreu de les illes com a Palmanyola amb motiu de la reclamació d'anys de reobertura del camí que va reixar.
Entitats ambientalistes i d'excursionistes han reclamat a Raixa que se'n garanteixin els accessos. Fa anys que demanen que se'ls permeti passar per aquestes vies històriques. Són Bernat Fiol, president i portaveu del grup ecologista GATMA, i Sebastià Gallà, representant de la plataforma Camins, Camins Públics i Oberts.
Hem de fer una llei que sigui bona per tots. I pot, és possible. Obriu els camins, tot el que és públic és públic. Jo no he de tenir una finca privada, però no m'han de prohibir passar per un camí públic. Ni demanar pleitesia, ni pitjar un botó, ni pecar una barrera. Barrera no n'hi ha d'haver, no n'hi havia abans i no n'hi ha d'haver.
Dia 6 tenim una trobada i puja fins a Nou Cal de Jesús un oratori que està inacabat, però que té unes vistes espectaculars. Però que l'amo mos ho té tancat de fa 20 anys.
8 i 52 minuts, més qüestions. Un dels ajuntaments que ha aconseguit reduir un 50% el malbaratament d'aigua gràcies a la digitalització de la xarxa que vol potenciar el govern és Estellencs.
Mitjançant un programa informàtic s'informa si hi ha cap anomalia a la xarxa, la del poble i la dels veïnats, i els pot avisar si es detecta un increment del consum de l'aigua. Bernat Isern, des del Balda.
També el que ens hem donat compte és que els propis veïnats no se'n donaven compte de l'aigua que realment perdien. Clar, aigua barata, una factura de 50 euros, doncs dius, cada 3 mesos ho assumes. Però no se'n donaven compte realment de les pèrdues existents que hi havia.
Ara no hi ha restriccions, però es demana responsabilitat. A Estellencs hi ha 350 ciutadans censats i tot l'any n'hi viuen uns 150. La mitjana de consum d'aigua per persona és d'uns 80-100 litres diaris i amb aquest programa s'han detectat pics importants inexplicables de fugues.
Clar, hi havia gent que tenia una pèrdua de 12-15 litres per hora, una fogueta de banyo, una tuberia un poc punxada, i després se'n van a 300, 200, 300 litres diari més aigua que ells consumeixen. Clar, és un percentatge molt alt. Quan hem arreglat aquestes pèrdues, resulta que de 400 litres que empleaven cada dia, n'empleen 80.
I això es nota en el preu de la factura que molts han aconseguit a reduir.
Així se sap qui gasta aigua i qui no.
Duen controlant. Si hi ha una fuga, pues avisen.
Todo lo que sea detectar anomalías y demás.
Hombre, fantástico. Necesario incluso.
I el verd ha tornat a tenyir Santa Ponça en la celebració de Sant Patrici, la festa irlandesa que se celebra cada 17 de març en honor al patró.
Més de 5.000 persones varen passar ahir per la Gran Via Puig de Galatzó, que es va convertir en l'epicentre de la festa, amb música en directe, cercaviles, mercat artesanal i paradetes de menjar. Veïnats i turistes s'ompliren el carrer en una celebració molt arrelada a Santa Ponça per la important comunitat irlandesa que hi resideix.
Un montón de barriles, un montón de guires, un montón de todo, así que muy bien. Hoy es el día con más trabajo del año, así que hay que aprovecharlo.
Hoy ha sido una locura, sí. No contábamos con tanta gente hoy, sí.
Hem anat pels puestos, hem anat comprant i després hem vist allà a l'escenari que cantaven.
Siempre prefiero quedar aquí hasta después de Saint Patrick. Es un ritual.
Puedes pasarlo bien, la gente, la música, sí. Buen ambiente, sí.
I un darrer punt, perquè més de 50 col·legis, instituts públics i concertats de l'illa participen en el projecte de motxilles per Gaza. A més d'enviar material escolar, els infants també responen a una carta enviada per nins gazians. La setmana que ve finalitza la recollida de motxilles per a Gaza a Mallorca. Durant la primera quinzena d'abril espereu que els llibres, llibretes, les cartes i dibuixos i tots els bons desitjos dels infants mallorquins vagin a bord de la nova Sumut Flotilla. D'aquesta manera, arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Continuem amb la cultura.
Clar, la gran paradoxa d'aquesta història és que, a banda de la descoberta en si, l'impacte que genera saber que tens un tiet que va acabar a presó per crims contra la humanitat, és que jo això ho descobreixo quan ja sóc fiscal, he enfocat la meva carrera a la persecució dels delictes d'aquesta mena i a mi això em genera doncs, un doble impacte.
I aquest impacte és el que explica Alexandra García Tabernero a Carta al Coronel, un viatge personal que és universal a la vegada sobre els secrets familiars, sobre les dictadures, la justícia, el perdó, entre Argentina i Espanya, amb la mirada fixada als judicis de Nuremberg. Com tota bona història comença, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb una frase, mescla de repte i amenaça. Si investigues, no t'agradarà el que hi trobaràs.
Aquesta va ser l'advertència d'un familiar que finalment fou l'esperó per a que l'autora iniciés un viatge físic i també mental cap a la dictadura militar del 70 a Argentina. Allà descobria allò que el seu conco havia format part de la maquinària repressora, de fet morir a presó investigat per crims contra la humanitat, un trasbals que transformà en aquesta carta.
És una història real, és el meu viatge emocional, és la meva sorpresa, la meva negació, la meva ràbia, el procés que travesso amb tot això. No és ficció, parlo d'una persona que va existir, li parlo obertament, és el meu tiet.
Amb el seu esperit innat de fiscal, recollir testimonis de víctimes, visitar espais, escenaris de segrestos, tortures, morts i robatoris de nadons, tot mentre els militars passaven el temps jugant a les cartes i no a qualsevol joc.
Mentre uns policies jugaven al truc, una detinguda menor d'edat va donar llum en una cuina i li van prendre el nadó perquè el coronel volia conèixer el nadó. Aquest nadó va acabar entregat a la família, no se'l va retrobar fins dècades després. Mai es va saber qui havia estat el coronel que havia demanat per veure el nadó, però va ser l'any que el meu tiet es trobava al càrrec en aquella província. Només pensar que aquell coronel podia haver estat ell em va trencar. És que vaig haver de sortir de la visita guiada.
Bona part de la família ha descobert també la figura del coronel Tabernero gràcies a aquest llibre. Les víctimes també agraeixen que es doni a conèixer aquesta història, una reparació que va arribar a Argentina després de jutjar d'aplicar la justícia en un procés que res té a veure amb el que s'ha fet a Espanya amb el franquisme, on també hi ha desapareguts, on també robaran infants, cosa que aixeca moltes preguntes entre les víctimes argentines.
Per què no hi ha hagut unes conseqüències punitives? Per què no s'ha castigat els que van cometre crims? Per què hi ha una amnistia que encara no han tombat els tribunals, com sí que va passar a l'Argentina? Totes aquestes preguntes me les acaben fent perquè els paral·lelismes són inevitables.
El llibre, que recull procediments judicials, part d'entrevistes, sumaris, amb l'aparició de qui seria el papa Bergoglio, inclou també reflexions de l'autora i una confessió que no és casual. Va decidir ser fiscal després de conèixer en persona el darrer fiscal de judicis de Nuremberg.
I arribarem a les 9 amb música.
Se llum s'instal·la dins que me vol.
Sardinka acollirà aquest divendres el concert d'Elvira Clark, un dels grups emergents de l'escena musical de l'illa que presenta mitja durada un EP amb música nova. L'actuació amb entrada lliure s'oferirà l'oportunitat de descobrir en directe el seu univers sonor marcat per la combinació de sensibilitat lírica i atmosferes musicals suggeridores. Serà a partir de les 10:30, Elvira Clark presenta el seu darrer treball.
Destaca enguany la publicació del seu darrer senzill que estem escoltant de fons i que du per nom Litoral Salvatge. És una proposta musical que es mou entre la introspecció i la recerca de nous horitzons. Ens ho explica Toni Rosselló, que és baixista d'aquesta banda.
El pròxim dia 27 de març tocam a Sart, a Inca, a partir de les 10:30. Serà taquilla inversa i on tocarem en directe el darrer EP que se va publicar per part del grup. També farem qualque versió en directe.
Tot això, com dèiem, a Sart d'Inca, divendres a partir de les 10:30 del vespre.
I te m'escapes, i te m'escapes, i te vaig per tots els racons, i te m'escapes.
Ja hem arribat a les 9. Repassam ara les principals notícies d'aquest matí de dilluns. El jurat popular declara culpables els dos principals acusats de l'assassinat de la nounada Porto Cristo el 2023 i la Fiscalia demana per ells presó permanent revisable. La dona i principal acusada, però, es troba en crida i cerca, ja que ahir no es va presentar als jutjats a la lectura del veredicte.
Els membres del tribunal consideren provat que tenen que tant la mare com l'oncle llançaren el nadó al contenidor de manera conscient i premeditada per desfer-se'n, sabent que encara era viva. Per afirmar aquest punt, i entre altres proves, es basen en les converses de la mare de la criatura amb una amiga.
Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando. Igualmente comenta que ha